Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Explicàvem aquest matí que membres de la ONG, de la unitat canina K9 de Creixell, ho tenen ja tot a punt avui per desplaçar-se cap a la zona afectada per aquests forts, potentíssims terratrèmols que han afectat aquests punts del sud de Turquia, del nord de Síria, aquests dos terratrèmols de 7,9 i 7,5, pràcticament tots dos a l'escala de Richter, que s'han produït en només unes quantes hores, i aquests dos són els dos realment més importants d'una llarga llista de rèpliques que s'han anat succeint en les darreres hores i encara aquest mateix matí en tota aquella zona. Per tant, estem parlant d'espais encara molt sensibles, on són milers els edificis, malauradament, que ja s'han ensorrat, i en són molts més els que estan en una situació precària, delicada o de risc. Són hores molt importants en aquell país per intentar fer-hi arribar l'ajuda, ajuda internacional que Turquia ja ha reclamat d'una manera oberta i que s'està mobilitzant tothom per poder-hi anar. Com us explicàvem, aquesta unitat canina K9 de Creixell ja està a punt per desplaçar-s'hi. En Pere Frutós n'és el fundador i n'està al capdavant. Senyor Frutós, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Esteu en disposició de sortir avui mateix ja, cap a la zona afectada?
Sí, a les 3 de la tarda sortim des de Barcelona. Els membres que surten d'aquí de Barcelona i el resta de companys que surten de Sevilla, uns altres de Portugal i un altre de Polònia, de la nostra unitat, doncs tindran que desplegar-se des d'allà i quedarem tots junts hem concordat quedar a Istanbul, on recollirà a l'exèrcit per portar-los fins a la zona zero.
És a dir, vosaltres d'entrada, aquest primer trajecte, el que feu és anar tots cap a Istanbul, i a partir d'allà és en col·laboració amb les autoritats turques, diguem-ne, que us distribuiran a vosaltres i als vostres gossos per poder-los ajudar, eh?
Sí, això ja ho tenim combinat a través de l'ambaixada de Barcelona, que juntament amb els membres de Defensa Civil de Turquia, doncs ens convalluaran on creiem que són més necessaris. Uh-huh. Que no cal dir que són necessaris a tot arreu.
Clar. Anava a dir, quan us trobeu en situacions d'aquesta, vosaltres que hi teniu ja una llarga experiència, no, malauradament, d'ajudar en situacions com aquestes, quin és el primer escenari que sabeu que us trobareu? És a dir, cap a on teniu clar que us demanaran que intenteu ajudar?
Sabem exactament a quina zona ens volen, perquè nosaltres és la tercera vegada que acudim a ajudar a Turquia i no sé aquí cap a quina zona... Perdona, he despontó. No sabem a quina zona ens distribuiran, però quan arribem a Istanbul ho tindrem clar. El que està clar és que allà on anem trobarem destrucció, gent perquè ho està passant molt malament, i a sobre s'acumula la temperatura, que està molt freda, pluja, bueno, un escenari que no s'ha desitjat a ningú, i nosaltres intentem apal·liar a la mesura del possible que la gent de Turquia pugui ser rescatada al màxim.
Clar, perquè aquestes, jo ara parlava que aquestes són hores que realment són clau, no? És a dir, que són molt delicades encara de treballar-hi, perquè més us trobareu edificis que són absolutament inestables, no? Muntanyes de runa molt altes, però és molt important anar-hi ara, no?
Més fotut tenen les rèpliques, que n'hi ha força i són potents, i treballar amb seguretat que no ens enganxi una rèplica i estan sota uns escombros. O sigui que això és, tindrem que tirar del coneixement i l'experiència que ja tenim amb 17 terratrèmols perquè no ens passi això i tornar tots cap a casa sans i estalvis.
Clar, vosaltres ara deies que sortíeu de diferents punts. Quantes persones i quants gossos, quants animals aneu cap allà per treballar?
Anem 5 persones i 5 gossos. És la primera llança que enviem. Si la cosa fos necessària, enviaríem 6 gossos més i 6 guies. Però, de moment, nosaltres sempre treballem així. És un equip amb el qual sempre estic inclòs jo i decideixo si és necessari més gent o no és més... o no és necessari, perquè has de comptar que nosaltres el tema econòmic ho portem bastant malament, ja que teníem el recolzament de la ORB solidària i ara mateix per la crisi i per totes les coses que comporta la nou directiva de la universitat ja no ho tenim.
Ostres, això vol dir que heu quedat en aquest sentit una mica desemparats?
Una mica bastant, perquè aquí ja saps, tenim una tara que és que som catalans. Sí. Tu vas a Madrid a demanar ajuda i diuen que t'ajudi la Generalitat. I vas a la Generalitat i diuen que t'ajuden des de Madrid. Per tant, se'ns omple la boca de catalanitat, però aquí no t'ajuda ni el tato, que diuen en castellà.
Clar. I en aquesta situació, quan vosaltres poseu en marxa, diguem-ne, un equip com aquest, t'ho pregunto clar i català, i això qui i com us paga?
Pues això és... Ara, ahir vaig estar de 6, 12, unes 14 hores penjat al telèfon buscant qui ens pogués ajudar i al final vam aconseguir parlar amb l'ambaixada de Turquia a Madrid i aquí ens va passar el consolat de Barcelona i ell, després d'explicar-li què havíem fet, el que hem treballat allà i donar el nostre currículum del qual, han accedit a pagar-nos el viatge de les nostres unitats cap allà.
És a dir, de moment, diguem-ne, la vostra ajuda en aquest moment la podreu fer i qui ho costeja és el propi govern turc.
Costeja només el viatge, el menjar, els gastos que deriva i tot el més ho paguem de la nostra butxaca com hem fet sempre.
Això anirà al vostre compte, diguem-ne, de resultats. Per tant, entenc que és també un moment important per explicar-li a la gent que existiu i que necessiteu que la gent us ajudi, no? Vull dir que està molt bé que vosaltres feu aquesta feina, però això té un cost, diguem-ne.
Sí, això és el que passa, que existim amb la gent, però això és el que ens passa als humans, que si no és... no ens passa a casa nostra pensant que això mai ens arribarà a passar. I és quan passa, quan dius, hòsties, estan aquests babaus del canou que sempre estan allà. Aquest és el gran problema. La gent no està farta de que li demanin ajuda per tot. Llavors, nosaltres ja no esperem res de ningú, més que de nosaltres mateixos.
Ja, però abans ho acabeu fiant tot, Pere, el propi esforç personal, diguem-ne, de diners i de temps, per entendre'ns, perquè també des d'un punt de vista laboral o professional, doncs, o tu o la resta de persones de l'equip d'allà on surtin, sou persones que heu de poder-vos organitzar la vostra vida, evidentment, per ara marxar a Turquia i passar-hi no sé quants dies d'entrada teniu de previsió de ser-hi, no? Però, clar...
Que siguin necessaris. Penso una cosa, jo, per exemple, estic esperant trasplantament de fetge, perquè vaig contaminar-me amb un terratrèmol fa molts anys, i jo vaig al primer. És qüestió d'assumir els compromisos que un assoleix a la vida. Sí. Jo, a mi ningú em va obligar a dedicar-me al que em dedico, i me sento bé, ho faig i punt. Escolta'm, perdoneu-me, però és que he de tallar perquè m'ha trucat de l'ambaixada.
No, home, no, faltaria més. Sabíem que aquest matí estàveu pendent també d'aquestes comunicacions.
Un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment per part nostra i bona feina, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, molt bon dia. El Pere Frutos, que és la persona que va fundar en el seu dia l'ONG, aquesta unitat Canina Canou del Creixell, que tenen aquesta llarguíssima experiència treballant a la mateixa Turquia, però també en molts punts del planeta, que a vegades han pagat en la pròpia salut. El Pere explicava ara, no?, aquesta situació personal, aquest enverinament, per entendre'ns, per dir-ho d'una manera senzilla, que va patir en Mercuri, treballant justament al llarg d'aquests anys amb la unitat canina, i que està pendent fins i tot d'un trasplantament a nivell personal, però que hi continua assistint amb aquest desplegament de mitjans, en aquest cas humans i també animals, amb aquest contacte que hem pogut comprovar també en directe en aquest programa amb el consolat i amb l'ambaixada de Turquia, que és qui els ajuda a mobilitzar aquesta ajuda. Evidentment, des de Ràdio Estel mantindrem en la mesura del possible aquest contacte amb el Pere Frutos mentre estiguin treballant sobre el terreny en aquestes jornades tan i tan complicades que s'estan vivint a Turquia. Un país, per cert, que està acostumat a l'activitat sismològica. És veritat que feia dècades que no es patia una situació tan greu com la que s'ha encadenat aquestes darreres 24 hores. Parlava també el Pere Frutos que s'estan mantenint, que s'estan aguantant aquestes rèpliques. També ens preguntàvem avui al programa i què té Turquia en aquest sentit, o aquesta zona de Turquia que la fa especial. L'Eulàlia Massana és catedràtica de geodinàmica interna a la Universitat de Barcelona. Professora Massana, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què té Turquia? Què passa en aquesta zona del planeta, aquest límit entre Turquia, Síria, on s'han produït aquests terratrèmols, perquè hi hagi hagut aquests dos sismes d'aquesta magnitud, que hagin estat tan seguits, que hi hagi aquestes rèpliques que s'estan succeint en aquestes hores?
Doncs no és una cosa que passi només en allà, però perquè sabem que la Terra està, la part externa de la Terra està partida en peces, és com una mena de puzzle,
sí, eh?
Que és el que anomenem plaques, i en allà tenen uns límits, tenen, diguéssim, contactes entre diferents plaques, que és allà on realment s'absorbeix més la deformació del moviment entre aquestes plaques. I realment és una zona complicadeta, doncs, per dir-ho d'una manera. Hi ha diverses plaques, i al nord d'Estambul hi ha la placa euroasiàtica, la mateixa que estem nosaltres ara, després tota la península anatòlica. Anatòlia és la placa d'Anatòlia, que és una placa que es mou cap a l'oest, i després té la placa aràbica al sud, que apreta cap al nord, i la placa africana més cap al sud-est.
És a dir, estem parlant que és un lloc que, des del punt de vista de l'activitat sísmica, és una zona d'alta activitat.
Més que no tot arreu de Turquia, però justament aquests terratrèmols han passat en un d'aquests límits de placa, no? És a dir, entre la placa d'Anatòlia i la placa d'Aràbia. I hi ha un altre límit que encara és inclús més escandalós, diguéssim, en quant a sismicitat, que és aquest del nord, entre la placa eurasiàtica i l'Anatòlia, que és aquest límit passa per Estambul. Això també és una cosa que fa patir una mica, no? I aquí hi ha inclús més terratrèmols que no pas en la falla aquesta altra, la d'Est Anatòlia, que també fa terratrèmols, però que sembla que els fa menys sovint. Els fa grans, tal com hem pogut experimentar, però els fa menys sovint.
Llegia, per exemple, ahir a la tarda, allò repassant una mica el que anava sortint als mitjans de comunicació, llegia en algun diari, ara no recordo quin, no?, que l'any passat, l'any 2022, a Turquia, allò que es detectessin amb sismògraf, n'hi va haver més de 20.000 de sismes, no? És a dir, estem parlant d'un lloc on l'activitat és contínua, diguem-ne.
Sí, sí, ja. Però és que això passa en molts llocs del planeta, el que passa que molts d'aquests terratrèmols no els sentim. I molts ja hi estan acostumats, la gent que viuen en zones que es mouen molt, no?, que hi ha molts límits de placa. Però aquests grossos són els que ens arriben, perquè són els que fan catàstrofes. De fet, els terratrèmols nosaltres no sabem dir quan passaran. I el que sí que sabem és on poden passar i com de grans poden ser. Però no sabem dir quan passaran exactament. Per tant, seria ideal, no?, que poguéssim dir, escolteu, desallotgem, perquè hi haurà el terratrèmol, sí, estiguem tots a punt. De fet, aquesta és la clau, estar tots a punt. És a dir, nosaltres sabem que en aquesta zona, al llarg d'aquestes falles, perquè les tenim conegudes, les entenem, hi haurà terratrèmols d'unes dimensions grans, i per tant el que cal és estar a punt, cal construir bé i cal sí, simulacres i està, i que la població estigui a punt.
Podríem dir que el que ha passat és en certa manera excepcional per la gravetat, em refereixo, és, i ja entenc, diguem, el que m'està explicant, de que la zona és propensa a molta activitat, però haver arribat a terratrèmols de la magnitud que s'ha arribat, aquest 7,8, 7,9 o 7,5, diguem-ne, no? I que n'hi hagi hagut aquests dos d'aquesta magnitud en tan poc temps?
De fet, no, jo no ho trobo tan excepcional, eh? Home, sí que és excepcional en el sentit que si ens ho mirem amb la nostra lupa humana, diguem, dels anys que som capaços d'observar nosaltres del comportament d'una falla, que doncs la vida d'una persona, en aquest sentit sí que és excepcional. Però és que les falles, que són les que generen els terratrèmols, són aquests límits entre plaques, són grans falles, aquestes falles tenen milions i milions d'anys de comportament, no? d'activitat. I per tant, mirat amb aquesta lupa de temps llarg, de temps geològic, No és excepcional per res. És a dir, el relleu i el tal com veiem el planeta actualment s'ha fet a base de terratrèmols. Per tant, no és excepcional. Esclar, la nostra lupa sí.
Clar, nosaltres no estem acostumats aquí a casa nostra a tenir una activitat sismològica important. De fet, no, nosaltres els mitjans ens acabem fent ressò tot sovint dels petits terratrèmols, no, moviments que podem tenir a casa nostra, especialment a la zona del Pirineu. Quan estem parlant d'un terratrèmol de 7,8, 7,9 graus a l'escala de Richter, estem parlant ja d'un senyor terratrèmol, d'una tremolor que és clarament palpable, evidenciable per qualsevol persona?
De fet, cal distingir entre el que és la magnitud i el que és la intensitat. És a dir, aquest terratrèmol, la magnitud mesura l'energia que allibera el terratrèmol, la vibració més gran o més petita, l'energia que allibera. I la intensitat és tal com ho percebem nosaltres, i els danys que ens fan superfície. I això per què ho dic? Perquè aquest terratrèmol ha sigut gran, és a dir, d'una gran magnitud, però a més ha sigut superficial. És a dir, allà on s'ha alliberat l'energia ha sigut bastant superficial. De vegades aquest mateix terratrèmol pot estar-se alliberant l'energia a 200 quilòmetres de fondària o 400, i aleshores no fa tants danys.
Que hagi sigut superficial o bastant superficial, per exemple, és el que pot explicar que hagin caigut tants i tants edificis?
Això està clar, perquè ha sigut clarament... Això és un terratrèmol gros, és molta energia la que ha alliberat. Però a més, també a l'estar preparats o no estar preparats. És a dir, aquest mateix terratrèmol passa al Japó i al cap d'una estona estan treballant. És estar preparats, és això que volia...
Que abans parlava de la construcció, de la qualitat de la construcció, sí. Diguem-ne, se n'ha de ser conscient quan es construeixen espais com aquests del risc a l'hora d'edificar?
I tant. Sí, hi ha unes normes, cada país té unes normes, que se'n diu la norma sismoresistent, per construir. Després, altra cosa és que hi ha edificis que ja estan construïts abans i, per tant, és a dir, anem aprenent del funcionament de les falles i això ho anem volcant en aquestes normes sismoresistents a mesura que ho anem entenent, no? Perquè sempre descobrim falles noves que són capaces de produir grans terratrèmols, inclús aquí al país nostre, Però vull dir que això falta que després quedi ben reflectit en la norma sismoresistent i l'últim pas és que això es porti a terme bé, no? Que això potser a Turquia en algun terratrèmol anterior, a Izmit, fa uns anys, es va detectar que no sabien comprar bé no es construïa d'acord, hi havia com corrupció en aquest sentit, no?
Clar.
No es construïa d'acord amb les normes.
Quant de temps pot trigar en tornar una certa normalitat sismològica en un punt com aquest, diguem-ne, on hi ha hagut aquests dos grans terratrèmols en menys de 24 hores, amb aquesta multitud de rèpliques que s'estan succeint, que encara aquest matí n'hi havia hagut encara un altre de més de 5 graus a l'escala de Richter. Això, la Terra quant de temps triga normalment en aquestes situacions en recuperar una certa calma?
Sí, és una gran pregunta. El que passa és que no té una solució immediata, això no té una resposta simple. Perquè si fos un sol terratrèmol, és a dir, que una falla ha alliberat energia, doncs amb aquest terratrèmol, amb aquestes dimensions que s'ha produït, és un terratrèmol que pot haver produït una ruptura al llarg de 200 quilòmetres. Això allibera molta energia, en una falla concreta. Però el que sembla que ha passat, és que s'està discutint encara, que segurament, si és un sol terratrèmol en una sola falla, aniria baixant la sismicitat a poc a poc. La rèplica seria d'un grau menys i la rèplica és més gran i a poc a poc cada vegada aniria baixant amb un temps doncs, donat, no? Potser inclús en alguns mesos. Però el que sembla que ha passat en aquest cas és que hi ha hagut, és a dir, quan la desestabilització que ha creat aquest terratrèmol en el terreny colindant, per dir-ho d'una manera, sembla que ha reactivat alguna altra fractura que és la que ha produït aquesta rèplica tan gran que hi va haver ahir. I això, clar, el que vull dir és que un terratrèmol pot activar, com si fos un dòmino, altres fractures que té per la vora. Llavors aquí ja no sabem què passarà. Aquí ja no podem fer masses previsions.
Clar, segurament aquesta és una de les coses que, vist des de fora, també ens pot arribar a sorprendre més, no? És a dir, perquè segur que sou molts, no?, els qui esteu estudiant constantment el planeta i que deu haver-hi molts ulls posats fins i tot en zones com aquesta, no?, on se sap que, on sabeu, diguem-ne, els que us hi dediqueu, que hi ha aquesta alta probabilitat que hi hagi activitat sísmica i que, en canvi, mai es pugui arribar a saber, no?, on s'acabarà produint aquest gran terratrèmol o el quan, no? L'11, no? Tu dius aquí, sí, hi ha molts números que això passi, però la Terra no avisa abans de produir-se?
No avisa. És a dir, hi ha hagut molts intents de vegades s'ha parlat que els animals ho noten, de què, però no acaba de ser consistent. És a dir, no
hi ha evidència científica de cap mecanisme causa-efecte de dir, si passa això, tots a córrer.
No. A veure, el que sí que sabem, el que t'he dit abans, no? El que sí que sabem és on. Això sí que ho veiem molt clar, eh? És a dir, sabem quines falles són capaces de generar i quines falles no. Bueno, això tampoc ho sabem al 100%, eh? No us penseu. Però, és a dir, som capaços de detectar quines falles són generadores de grans terratrèmols. I això ho veiem, per exemple, a partir del registre històric, és a dir, a partir de veure si n'han fet en el passat, això tan simple, però no només això, perquè si els terratrèmols passen cada tant en una falla, i cada falla té un comportament propi. I aleshores, estudiant una falla, doncs dius, mira, mirem quins terratrèmols ha generat. Vale, doncs n'ha fet en el passat. Però de vegades el temps entre terratrèmols, és a dir, el que en diem el període intersísmic, és prou llarg, és massa gran, com per observar-lo amb el nostre temps, no? El temps d'observació que tenim, que és l'edat instrumental i l'edat històrica. I llavors aquí és, com el que jo treballo en concret, entrem als geòlegs. Els geòlegs el que fem és anar a intentar buscar més enrere del tant de temps que ens dona la història. I llavors busquem en el registre geològic, aviam si hi ha evidència de terratrèmols en el passat, i així entenem millor com funciona cada falla. Però això tampoc ens permet, diguéssim, saber-ho tot, eh? Això és una cosa molt lenta i clar, com dius, hi ha molta gent i des de molts punts de vista analitzant-ho. Hi ha altres especialistes que es dediquen a mirar com el terreny actualment es va movent, perquè la falla, és a dir, les plaques es van movent d'un cantó a l'altre, però la falla queda clavada i està enganxada per fragment. És a dir, lluny de la falla podem posar GPS i veure com es mou a poc a poc. El que no sabem és quan es mourà, quan superarà el fragment el pla de la falla, que és el que genera el terratrèmol.
Clar, a més, això és, al final acaba provocant aquestes conseqüències dramàtiques, perquè el que és evident, i s'ha tornat a demostrar ara malauradament, no, és que quan aquests terratrèmols es produeixen, i més es produeixen a prop de la superfície, la capacitat destructiva que tenen és brutal.
És bestial. No, és que és molta energia la que allibera. És el que t'he dit. És dir, 200 quilòmetres de ruptura, què vol dir això? I potser 30 quilòmetres de fondària o 20, no sé. Això vol dir que durant 200 quilòmetres en superfície aquesta falla ens ensenyarà un esgraó. En aquest cas no serà un esgraó perquè és un moviment horitzontal, però un moviment horitzontal de diversos metres. Això encara no s'ha mesurat perquè no hem tingut temps, però immediatament anirà gent al camp i mesuraran i veurem rius desplaçats, veurem muntanyes desplaçades.
Perquè és com si Catalunya s'hagués partit pel mig, no? En la seva vertical, aquests 200 quilòmetres, eh?
Sí, sí, és com si és dir, trobaràs una carretera o un camí i et trobaràs que s'ha acabat en sec i que continua al cap d'uns metres cap a la dreta. I això ens hi trobaràs. Segur que ja, ara ja estan treballant i ho estan mesurant ja, no? Les falles són això, eh? És dir, les falles són ruptures en el terreny. A Catalunya en tenim un munt de falles. El que passa que no totes les falles produeixen terratrèmols.
Ah, no, ens hem de preocupar gaire? En tenim un munt?
En tenim un munt de falles, a tot arreu n'hi ha de falles. N'hi ha que estan segellades, és a dir, que ja veiem que no s'han mogut no sé quants milions d'anys, no? Però n'hi ha d'altres que sí, i a Catalunya en tenim algunes que veiem que sí, que s'han mogut, i que són potencialment perilloses. El que passa que a Catalunya estem lluny dels límits de placa. El límit de placa, en el nostre cas, passa, està al sud de la península Ibèrica, és entre la placa africana i la placa...
Què vol dir estar lluny del límit de placa? És a dir, entenc que és beneficiós, pel Tom que ho ha dit, però...
És beneficiós, sí, està clar, perquè és això que dic, si hi ha unes peces a la part més externa de la Terra que es mouen entre elles, que són les plaques, allà on hi ha més fragament, allà on hi ha més deformació, és a les vores d'aquestes plaques. Nosaltres estem lluny d'això. però no és veritat que només hi hagi deformació a les vores de les plaques. A vegades es transmet, hi ha estrips, per dir-me, hi ha fractures dintre de les plaques que de vegades es reactiven. I aquí en tenim alguna, per exemple, al sud de Catalunya hi ha algunes de falles, o hi havia, es va discutir quan hi va haver el problema amb el castor.
És veritat, amb el castor en vam parlar molt d'aquelles zones, si hi havia zones més o menys fràgils.
Exacte, i després, per exemple, al Pirineu hi ha hagut terratrèmols històrics importants. És a dir, el 1300 hi va haver un terratrèmol molt important al Pirineu, el 1400 hi va haver un altre, a Olot. Terratrèmols que es van sentir a Barcelona i que van fer caure el Rosetó de Santa Maria del Mar. Vull dir, tornant a estar en el mateix problema de la finestra de temps que observem. Si només observem la vida d'una persona o des dels avis, diguem, doncs podem dir que aquí estem tranquils perquè no hi ha hagut terratrèmol.
Home, doncs ara tornaré una mica al principi de la conversa, quan em dèiem de ser conscients del que hi ha i del que tenim i aplicar-ho també a la nostra lògica constructiva. Ho fem aquí a Catalunya, això? Al Pirineu, per exemple, el tenim molt edificat nosaltres.
No, a Espanya hi ha una norma sismoresistent, que és aquesta llei, diguéssim, de com s'ha de construir d'acord a cada lloc. És a dir, per exemple, no és el mateix fer una casa a l'Horta, on hi va haver el terratrèmol
sí.
l'any 2011, que fer una casa a Igualada, on soc jo ara, no? No és el mateix, és a dir, no s'exigeixen les mateixes normes. És a dir, allà baix, que estan més a prop del límit de placa, i que sobre estan sobre d'una falla, que ja sabem que és capaç de produir grans terratrèmols, doncs s'ha de construir diferent, no? I això existeix, i això es controla. Això no vol dir que no hi hagi edificacions antigues que s'hagin fet sota una altra norma, no? Però les edificacions noves totes es controla. I sí, jo crec que hauríem de ser una mica més conscients, sobretot al sud de la península Ibèrica, i estar treballant en això, i estem treballant-hi, diguem.
Doncs, Déu-n'hi-do, com a mínim, mira, ens quedarem amb aquesta part positiva que ja estem allunyats, però és veritat, eh? És veritat que ara pensant en la imatge del que va passar a l'Horta, és evident que no en som extremadament aliens i se n'ha de ser conscient i s'ha de tenir en compte. En tot cas, amb el que hem viscut a Turquia, per entendre'ns, seria un extrem del que es pot viure o s'ha viscut històricament, ara potser pensant més en gran en territori europeu?
A Europa hi ha hagut alguns terratrèmols grans, també, eh? És a dir, bueno, sobretot, per exemple, a Itàlia n'hi ha de molt grans, eh? A Itàlia i a Grècia n'hi ha... És a dir, tot el Mediterrani, sobretot el Mediterrani occidental, és a dir, cap allà on ha passat això,
sí.
És una zona molt activa, és a dir, hi ha molta activitat. Aquí, més cap a l'oest, no tant, al Mediterrani de l'oest, però també, perquè recordeu l'Horta, després hi ha hagut terratrèmols històrics molt grans, i tenim evidències que, per exemple, que la falla de Carboneres o la falla de l'Ama de Múrcia són falles molt, molt actives. Bueno, moderadament actives, diríem, comparant amb aquestes altres.
Clar.
Però que poden generar terratrèmols de sembla, fins a magnitud entre 6 i 7.
D'entre 6 i 7, clar, això estem parlant perquè un edifici caigui a partir de 6 n'hi ha prou, si està mal fet.
Depèn de si està ben construït o no. És a dir, aquí tota la clau és construir bé i estar a punt. És a dir, no, depèn molt això. Ja dic, el Japó té terratrèmols de magnituds molt majors a la que hem experimentat a Turquia i no els hi cauen els edificis, eh? I després els hi passa el del tsunami, si vols.
Clar, però la part del terratrèmol la tenen ben resolta.
Sí, ben ho tenen molt controlat, clar. I fan simulacres i tothom sap què ha de fer, tothom sap que s'ha de posar sota una taula o sota una cadira perquè els majors danys els fan coses que cauen, no? Coses que els hi cauen al cap a la gent, no? Doncs les plaques de guix o les coses de les estanteries. I llavors això és el que la gent ja sap, que les escoles ho fan simulacres constantment, etc.
L'Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica Interna a la Universitat de Barcelona. Un plaer escoltar-la. Moltes gràcies per ser-hi.
Un plaer per mi també.
Que vagi molt bé. Passen 5 minuts, pràcticament, del punt d'un quart de 10 del matí. Pausa per la publicitat i continuem.
Ràdio Estel.